I una setmana més, just després de les notícies, coincidint amb l'inici de la segona hora del Sant Cugat a Fons, arriba el professor Dani Ruiz Trillo amb el seu equip per oferir-nos una nova sessió centrada en un tema en concret que ara de seguida coneixerem. Dani,
sí,
molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Com esteu?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Aquí amb tot l'equip, una setmana sí. més. A Cugat.cat, a l'anell al dit, ja estan comentant coses entre ells.
No, no, sí, ja fa estona que comenteu, sí. Ja fa estona que comenteu coses.
Sobretot avisa'ns quan estiguem en antena, avisa'ns. Que parlem de tonteries,
sí,
gràcies.
Quan estiguem avisa'ns, en antena, avisa.
Que fins ara no ens has avisat a cap programa.
Molt bé, Carme, gràcies.
Això era la finestra indiscreta.
Per avisar, avui parlarem de hobbies.
Això s'emet.
Hobbies, hi ha gent que en diu aficions, afeccions, hi ha moltes maneres de dir-ho, és a dir, les coses que t'agrada fer en el temps lliure. Ens acompanyen aquí una vegada més el Pere, Pere Tresserra, un tal Pere, que ens farà la cançó de la setmana.
Exacte,
bon dia,
al final.
Gràcies. Gràcies per venir al final de tot.
A tu.
La Cristina Company, que ens portarà el poema de la setmana.
Bon dia.
Gràcies
al principi, el poema
gràcies.
Al principi.
El poema
jo
al principi. El David Vila i Ros.
Al mig. Bon dia.
Al mig.
Al mig, just abans del silenci.
Ens portarà sí. la paraula de la setmana. Sí. Bon dia, gràcies per venir.
Bon dia.
I com fa dues setmanes, una altra vegada, la Marina Antunes, perquè li vam dir porta tapes perquè avui no n'has portat, i llavors avui sí que n'ha portat no sabem pas què, no ho sabrem fins al final.
Home, però fa l'oreta
que és nota, eh? Sí.
N'hi ha una de pija, eh? N'hi ha una de pija.
Sí o què? Sí. Mira que ho vam dir de broma, però ha funcionat això de que tornés.
Sí,
no, no,
sí.
Hem dit, vam pensar...
Sí, sí.
Ja ho veig, eh? La tindreu convidada cada setmana que us toqui.
No, perquè d'aquí dues setmanes ja en tenim una altra d'emparablada.
Els forners de Sant Cugat que...
Per les postres, no?
Exacte.
Molt bé, doncs avui hobbies.
Avui hobbies, aficions, afeccions, coses que t'agraden, com en vulgueu dir, hobbies. Hi ha gent que diu les dues bés, gent que no, hobbies, hobbies. No
hobbits.
Sé.
O hobbits.
Hobbits. El senyor dels anells diuen
també.
Hobbits.
Sí, hobbits sí.
Sí, i són unes persones baixetes.
Que no tenen
que
res a veure
fort,
amb els teus
que és molt fort, no entenc res. Sí, sí. Jo quan van començar així ja vaig dir, plego. Jo amb la guerra de les glàcies ja tinc prou feina.
Els habitants d'aquí de la comarca...
Sí, el Vallès Occidental.
Cristina, quin és el poema de
bon
la setmana?
Doncs avui el poema que us porto és d'un poeta que també vaig tenir l'honor de conèixer personalment i que ens va deixar fa poc temps. Va morir el mes de gener. És en Carles Achmor.
Achmor?
Achmor.
Em
sí.
sona molt a Hobbits i la comarca,
exacte,
just a la sortida,
és,
cap a l'esquerra hi ha Achmor.
I, si, i jo que el vaig conèixer penso que era una persona especial. I m'ha semblat, ell va néixer a Lleida, va morir fa molt poquet a Sant Feliu de Guíxols, i ell és poeta, dramaturg i feia realitzacions cinematogràfiques també, i el vaig conèixer l'any passat en el tercer festival de poesia dels balcons de Riba-roja d'Ebre, i ell feia, a part de recitar poesia, feia un espectacle del que ell deia antimàgia, perquè era molt especial i feia antimàgia. I l'he escollit aquest poema perquè jo crec que ell va fer de la seva vida un hobby i del seu hobby la seva vida. I us he portat aquest poema, avui és una miqueta més llarg, i es titula El temporal de les faves. I diu així: com que l'escriptura la voldria, retallada, descosida, sergida, apedaçada, foradada i ratada, vaig fent com si no hi fos. Deixo que regi. Tot i que no les tinc totes, mentre, ben decidit, esmotxo, desmanego, aparraco, desgasto, i faig colcosits i badadures, fins que jo mateix acabo tot retallat, descosit, amb tomàquets i pedaços, clivellat i rosegat. Llavors, tu t'ho emprovaries, i atorrollat i empipat, amb la faixa que faries, m'engrescaries enllestir-ho. Et trauries la rampoina i, juntament amb el meu barret, la llançaria al foc, m'hi escalfaria. I et tornaria el teu vestit havent-lo fet bocins. aquests esquinzalls sucarrimats per les cendres vives d'aquests parracs foren els meus poemes. No tan informes com voldria amb la dèria que tinc de passejar-me per la boira de Ponent. No tan descordats com resultarien si no els haguessis de llegir.
Aquí no hi ha aplaudiments, mai?
No, som de silenci, ah, nosaltres.
Però els deixo, els deixo.
Espectacular. No n'hi ha perquè, de moment, se'ns ha acudit que no n'hi hagi, però ni podrien haver. La veritat és que el Carles Agmor, doncs, per mi, que un dels meus hobbies és la poesia, el Carles Agmor a mi m'ha marcat molt.
He de dir que també.
T'ho agraeixo molt, Cristina, perquè no sabia que avui
no,
hi havia
era sorpresa.
El Carles Agmor, i a mi m'ha agradat molt. És una persona que a mi sempre m'ha marcat molt, la seva poesia, la seva manera de fer, sí, i fins i tot la seva manera de viure en general.
Sí.
Jo crec que el Carles Agmor una mica va ser a la poesia com el Johan Cruyff al futbol, i crec que la seva falta i la seva absència es nota i es notarà tant com la del Johan Cruyff en el món del futbol. Penseu que el Carles Agmor, i pels oients que no el coneguin, i pels vosaltres, els de l'equip que no el conegueu o que no l'hagueu conegut en vida, era una persona que feia moltes avantguardes, poesia, moltes avantguardes molt diferents. Feia poesia de l'absurd, poesia còmica, poesia dadaista, poesia surrealista, poesia en vídeo, com ha dit la Cristina, escrita, recitada, feia accions poètiques.
Fins i tot tenia novel·les i assaig, vull dir, no només poesia.
Sí, sí,
eh?
Sí. Però vull dir, en el món de la poesia, de molts tipus diferents, de moltes maneres diferents, i llavors feia, doncs, metapoesia.
Sí.
O sigui, la poesia no era només escriure i recitar, però per ell era com una mena de joguina que, amb la qual jugava tot el dia i tota la vida. I la veritat és que vaig tenir el gran honor de conèixer-lo, el gran honor que presentés un llibre meu més o menys cap al 2000-2001 a la llibreria Ona, quan encara era allà la Gran Via de les Corts Catalanes, ara és a Gràcia, a Barcelona, i després que el 2012 anés a recitar el Festival de Poesia de l'Empordà, el Poema Estiu, amb la seva dona, l'Ester Xargay. I des d'aquí una gran abraçada
a l'Ester.
Sí. Doncs gràcies. A mi és que el Carles Agmor us el recomano molt, els que no l'hagueu llegit gaire, i cercar per internet vídeos seus, etc., perquè és que val molt la pena. Hem rigut molt.
Jo vaig passar 3 dies allà a Riba-roja i van ser també, els va fer sentir especials. Sí, va estar molt bé.
Ho capgira tot,
sí.
ho capgira tot amb la poesia, i és una poesia això, no? Que d'una banda juga amb el llenguatge, però d'una altra no només amb el llenguatge, també juga amb les idees i tot plegat, fins i tot una mica filosòfic a vegades.
Sí, sí.
Doncs des d'aquí un homenatge des de l'anella al dit a
Carles
Agmor. David, quina és la paraula de la setmana que ens has portat aquesta setmana?
Patata, no. Aquesta era la setmana passada.
Això va ser fa 2 setmanes.
Sí.
Aquesta setmana...
Aquesta setmana, clar, això de les aficions és una mica complicat de delimitar, perquè jo vaig pensar, col·leccionar segells o fer maquetes de vaixells és bastant clar que pot ser una afició, però després hi ha coses que potser per una persona són una afició i per una altra no, per una altra és una professió, i fins i tot... el límit a vegades no està clar, no? I sobretot en el món de la cultura, que ens hi movem tots bastant, no? Actors, escriptors, músics, pintors... Poder viure del teatre, dels llibres, dels quadres, dels concerts, etc, és francament complicat, i això fa que en la immensa majoria dels casos, i quan dic la immensa majoria dels casos, vull dir la immensa majoria dels casos, no sigui possible viure exclusivament d'això i s'hagin de buscar altres feines que donin certa estabilitat, i per tant la cultura sempre queda com un annex, i sempre queda el dubte de dir sí, però això és professional o és amateur, i si és amateur i és una afició ja sembla que ho estàs menys tenint, no? Quan no hauria de ser, perquè per exemple en aquest país el teatre dit amateur, doncs, ha fet molt. Per tant, a mi no m'agrada gens aquesta separació, perquè, precisament per això, perquè en molts casos doncs, no pots viure exclusivament d'allò que realment consideres que és, diguem-li, la teva professió, i que per tant no ho consideres un hobby o una afició. Per tot plegat, per aquesta confusió entre què és afició, què és professió, la paraula que he triat és negoci. Negoci, val? Perquè el que sí que tenim molt clar és que en principi una afició, sigui el que sigui, ho fem en el nostre moment d'oci, de lleure, és un passatemps, és una cosa per passar-nos-ho bé, no? Això ho tenim clar. I el que no s'hi sap molta gent és que la paraula negoci literalment i etimològicament vol dir la negació de l'oci. És a dir, és just el contrari. Per tant, clar, si a tothom li agraden les estones d'oci, que entenc que sí, que a tothom li ve de gust, per molt que li agraden treballar, clar, el negoci és just la negació d'allò que tu vols. Per tant, d'entrada no sembla gaire bona idea això del negoci. Perquè precisament et pren temps de l'oci, que és el temps que t'agrada. Tot i que també hi ha l'expressió aquella de fer un bon negoci, que si fas un bon negoci i és molt bo, molt bo, molt bo el negoci que facis, doncs potser et permet deixar estar el negoci i centrar-te en l'oci. Val? Però jo volia fer aquesta reivindicació i tampoc no m'allargaré gaire més, perquè penso que la introducció que has estat parlant avui, aprofitant que parlava del Carles Agmori i tot plegat, ha estat molt bonic i ha valgut molt la pena. Però sí que voldria remarcar aquesta diferència, aquesta necessitat de reivindicar la cultura i la dedicació al món de la cultura, que moltes vegades no pot ser plenament en tota la jornada que voldríem, però que tot i així, i això, qui ho parla molt bé, qui ho explica molt bé en els seus concerts és un tal Pere, per tant, jo li passaré la paraula amb ell, perquè és una cosa que comparteixo absolutament amb ell, i fa unes setmanes en un concert que va fer a Terrassa, que va estar extremadament bé, va fer una reflexió molt similar a aquesta que jo també faig sovint i que faig aquí avui, no? Que és la impossibilitat moltes vegades de poder viure de la cultura, i que sembli, fins i tot en certa manera, que s'acaba convertint en una afició quan no ho és, perquè la cultura és un dels pilars fonamentals de tota societat. Oi, un tal Pere?
Home, jo et diria que, primer tot, gràcies, i segon que, tal com deia al concert, i acostumo a compartir amb la gent que ve a escoltar-me, que en realitat som superherois, segons el meu punt de vista, perquè de dia ens hem de dedicar a alguna cosa que ens nega l'oci, per poder arribar a final de mes i totes aquestes coses que imposa la nostra societat, i després de nit, per fer el paral·lelisme, doncs trobem aquells instants en què la creativitat aflora i ens dediquem a allò que ens agrada, i llavors és quan som feliços. I tinc el convenciment ple que quan un fa allò que li agrada, ja ha arribat a la meta, ja és feliç. No cal omplir el Sant Jordi, no cal que t'exposin al Louvre o que recitin els teus poemes a, no ho sé, un lloc així important de poesia que no ho sabria dir ara.
A l'anella el dit.
Exacte. Però el que sí que és veritat és que si tothom pogués fer el que li agrada, la societat seria millor, així que hem de lluitar per intentar fer-ho. Hi ha un petit conte que resumeix aquesta idea i que va a coalició amb la cançó que us he portat avui. El tracta d'un pescador que llevava cap a les 10 o les 11, agafava la seva barqueta, sortia amb la barca, pescava 3 o 4 peixos perquè li agradava, tornava, cuinava els peixos a la brasa, els menjava, feia una becaina, arreglava les xarxes al vespre mentre mirava com es ponia el sol i anava a dormir, i el dia següent el mateix. I un dia va arribar un home que negava l'oci amb corbata i li va comentar: escolti, vostè treu peixos d'aquí al mar, per què no agafa una altra barca i en treu més, i així els que no es mengi vostè els podrà vendre i tindrà diners per invertir en una barca més gran. Llavors ja tindrà 3 barques. I així successivament fins que pugui agafar una gran embarcació que tregui milions de peixos, i així arribarà un moment en què aquesta explotació li permetrà a vostè, imagini's el que podrà fer amb aquesta explotació. Es podrà llevar entre les 10 i les 11 del matí. Podrà anar a pescar, si vol, 2 o 3 peixets, perquè a vostè li agrada això, no? Doncs faci-ho i ho podrà fer. Després se'ls menja a la brasa, tranquil·lament, sense presses, i facis una becaina. I després, doncs, miri la posta de sol. Tot això ho podrà fer si es nega l'oci. I en aquest sentit, us porto una cançó que es diu 17-8-20, de Pau Vallvé, en què us llegiré les frases del principi i a partir d'aquí en dieu el què. Adeu alarmes, adeu 1.000 reunions, adeu 15.000 mails pel matí, adeu trucades, agòbios, tensions, adeu siau, a mi ja m'heu vist prou. que avui me'n vaig, abandono, ho deixo, ja prou. S'ha acabat aquest joc, és tan intens i es veu tot tan més clar quan vius com si dijous s'acabés el món, que vull començar de nou, que avui començo de nou. Pau Vallvé el 2014 va gravar l'àlbum Pels dies bons, se'l va autoeditar, se'l va gravar solet, se'n va anar a Banyoles, de fet el títol de la cançó és el codi postal d'on van a viure, i en una caseta al mig del bosc del no-res, que tu al Google Maps l'amplies i no veus res al voltant, va portar-se a viures per un mes, i tots els instruments, les bateries, guitarres, el baix, i es va tancar en aquella casa sol, aïllat, després de tot allò que negava l'oci, per fer el que li agradava. I d'aquella tancamenta va arribar el disc Pels dies bons, la cançó que us heu portat avui, i a més amb la particularitat i curiositat que quan va arribar van descarregar una furgoneta amb quatre amics, els amics van marxar amb la furgoneta i ell es va quedar allà sol. Ho va preparar tot per començar a gravar el disc i de cop i volta, ocells. Pels micros es colaven els ocells, així que no podia gravar. I llavors va veure al mig del camp, sol, amb queviures per un mes, sense ningú al voltant, sense cobertura, i no podia gravar. Així que va haver de gravar tot el disc de nit, entre les 10 del vespre i les 4 o les 5 del matí, és quan va poder anar gravant les pistes de tot el disc, perquè no hi havia ocells, perquè els ocells estaven negant l'oci en aquell moment.
Però això és veritat? O això ha passat de veritat, no és un conte?
No, no, això ha passat de veritat. Vale,
vale. Ho semblava, eh? Un
és conte. Que dic, ostres, avui és el dia dels contes. Sí. Que podríem dedicar un podríem dedicar un programa als contes.
Sí, sí, eh? Tant, sí, tant.
Sí, tornaré, tots. Tornaré.
Sí, sí.
Amb tapes.
Amb tapes, sí. Sí, és condició sine qua non, per tornar aquí.
D'acord, d'acord.
No, però és veritat, i al final els contes no deixen de ser una representació de, segurament, d'alguna cosa que ha passat o que voldríem que passés, no? Com qualsevol representació artística. I crec que el Pau és un exemple de gent que va negar-se l'oci durant molt temps, fins que va dir prou, i d'aquí en va sorgir el que realment li agradava.
Una bona invitació, eh, Pere?
Marxem.
Anem a escoltar-lo?
Sí, una bona invitació. Un moment, abans d'escoltar-lo, jo voldria dir que, ja hem parlat de contes, perquè jo a vegades trobo que llegint revistes, diaris, això de blogs, no blogs com el de la Marina, que realment és, tot és veritat el que et trobes, sinó que actualment hi ha molts blogs que les coses que diuen tu no saps si és veritat o és mentida, no? D'aquells que juguen una mica a veure què és veritat i què no és mentida. Per exemple, jo m'he trobat dues coses, a mi m'agradaria compartir-ho amb vosaltres perquè em diguéssiu què penseu d'aquí, què és veritat i què penseu que no, que s'ho han inventat o és mentida. Amunt hi ha 5 hobbies que diuen que serveixen per ser més intel·ligent. Un és llegir llibres que no siguin del teu interès, que jo crec que sí. Un altre és jugar a un videojoc, d'això en podríem parlar, no ho sé. Un altre, tocar un instrument musical, que jo dic que sí. Un altre, aprendre un nou idioma, que jo dic que sí, totalment. I un altre, que a mi m'ha fet molta gràcia, m'he trobat curiós, et fa més intel·ligent, com a hobby, unir-te a un partit polític. Ostres,
és molt estrany això.
No se m'ha acudit mai.
Contradictori, no? Es pot explicar? Es pot raonar?
Aquí diu que
millor que no, perquè et sortirien unes versions.
Això fa millorar la teva capacitat de generar empatia i de planificar estratègies per convèncer, però no ho sé. I en tot cas, i en un altre blog he trobat 10 hobbies per ser més creatiu. Jo amb la majoria hi estic d'acord. Per exemple, córrer, ballar, pintar, cuinar, escriure, fer ioga, jardineria, jugar al pòquer, fer migdiades, que jo crec que això és molt interessant, però una altra vegada em surt aquí jugar a videojocs. Jo no sé si aquests dos blogs no estan finançats per alguna empresa de videojocs, però a mi, no sé com ho veieu vosaltres, però no acabo de veure clar.
Jo tinc molts més reflexes gràcies als videojocs. No els hagués utilitzat tant si no fos pels videojocs.
I més intel·ligència.
Ah, això no ho sé, depèn de... Si jugues al professor Clayton, potser
i
sí.
I creativitat.
O si jugues al Sudoku...
No hi entenc gens de videojocs.
Jo tampoc.
T'hi dediques per anar pel carrer matant gent, no. però...
En el videojoc.
Però pensa que a qualsevol videojoc, en el videojoc, el que et fa és superar problemes.
Obstacles, sí.
I qüestions que et planteja que d'entrada no saps com resoldre-les. Per tant, has d'aplicar certa creativitat per poder avançar. Com més creativitat apliques, més difícil és el joc, per tant, millor la recompensa personal.
Clar, potser si és un joc d'estratègia, doncs potser sí que funciona.
T'obliga, clar, clar.
En aquest cas ho relaciono, no cal que sigui videojoc, no? No cal que sigui amb una pantalla, però pel que dieu, jo és que no desconec aquest tema perquè diguéssim, entre cometes, que no m'agrada com a concepte, però sí que ho relaciono una mica amb els jocs de taula, d'aquests que es feien abans d'estratègia,
sí.
Que no es feien en pantalla i no es feien potser tant individualment, sinó que es feien més
en equip. Aquí també són cooperatius alguns,
sí.
Per tant sí que desenvolupen que
hem, de, hem d'escoltar el hem tema, no? Que si no deixem la feina
home,
mitges
la cançó deies que era del Pau Vallvé i es titula que és un hobby gravar la nit també, no?
La cançó es titula 17820.
Mm-hmm. Endavant.
Que era el codi postal que deies.
17820. Codi postal de Banyoles, població que recomano que visiteu i que, si podeu, aneu a algun concert de Pau Vallvé.
Mm-hmm. Pau Vallvé.
Adéu mirar pel futur, adéu comptar els calés que queden dins el pot. Adéu queixar-se per tot, adéu veure-ho tot fosc i enfadar-se amb el món. Avui me'n vaig, abandono, deixo i a prou s'ha acabat aquest joc. Visca Banyoles, la Rúria, Estany i la gent del 800 i cap on. I aquí començo de nou.
Ja veieu que aquí sí que hi ha aplaudiments, són dels enllaunats, que no cal que els enllaunem. Cristina, quan necessitis aplaudiments o quan vulguis, els nostres els tenim aquí, ben naturals.
Molt bé, gràcies.
Déu-n'hi-do, Això sí. És una invitació, com deia abans, que segur que hem pensat més d'un cop, no? He trobat un to molt reflexió avui en el programa.
Sí, avui estàvem...
Fa 15 sí, dies amb les tapes, semblava primavera...
No, però és que avui les tapes hi són de vora,
Sí. No, ja, però dic, quan vam parlar del tema...
Estem reflexionant
avui,
amb les tapes.
Perquè estan menjant i no parlen.
Estem ja pensant amb les tapes.
Que amb l'oloreta, oi?
Exacte.
Molt bé. Alguna reflexió última per tancar el programa d'avui?
Marina, alguna reflexió última sobre... El hobby de cuinar, per exemple, de fer tapes.
Com passar un marron?
Seguint en la línia, no, perquè a mi em veu convidar com si jo fos una aficionada, però no ho sabeu vosaltres si és una professió.
Exacte.
Per mi.
Mm-hmm. Exacte.
La meva reflexió final de tot el que heu dit potser vindria a ser que una afició... sempre deixa de banda els diners, no? I una professió molts cops té en compte la cosa lucrativa. Uh-huh. I una afició hi és, sí o sí, hi hagi o no guanys pel mig. No ho sé. Sí, ho deixo aquí.
Exacte.
Sí. Com cuinar.
Com cuinar.
Exacte.
Com cuinar, perquè se sent. I pintar, i ballar, i... Què feu? Què feu vosaltres? Va, reflexió final. 2 segons cadascú. Pere, tu què fas com a hobby?
Jo faig cançons.
Jo teixí.
Jo he d'escriure.
David, escriure.
Has d'escriure.
La Marina...
poesia i cuina, eh? No sé què pesa més.
Jo faig una mica de tot. Caminar, córrer, però sí que escriure bastant. Escriure i llegir m'agrada molt. Però és que aquí en aquest blog diu llegir un llibre que no sigui del teu interès. Per mi això no és un hobby. Si no és del meu interès...
És una obligació gairebé, sí. No?
Però és perquè amplis els teus coneixements.
Per fer-me més intel·ligent.
Ja te'n portarem un al. D'aquí 15 dies li portem un llibre que no sigui del seu interès.
D'acord. Doncs molt bé, gràcies per venir un dimecres més a l'Anella al dit de cugat.cat. Pere, Cristina, David i aquesta vegada també la Marina Antúnez, que ens ha portat una tapa que ara ens menjarem. Gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tots.
Adéu-siau.
Adéu-siau.